Molt bona tarda, són les 7.
Notícies Vespre, amb Karen Madrid.
Els alumnes sabadellencs podran tornar a les aules el 2 de juny si ens trobem en fase 2. Tot i això, les classes seguiran de forma virtual i hi haurà limitacions d'aforament. Des del sindicat d'USTEC no veuen amb bons ulls aquestes mesures perquè, lamenten, no van acompanyades de més recursos. Ramon Font, portaveu del sindicat, n'ha parlat al Cafè de la Ràdio.
S'ha de mantenir l'activitat de teletreball, diguéssim. Això es farà sense cap mena de recurs addicional perquè, si no, ja ho sabríem. Hi ha una cosa molt trista, que és que el 13 de maig van fer una mesa sectorial on es negocien doncs, les plantilles pel curs vinent. I la nostra sorpresa va ser que semblava que no hi hagués coronavirus. Les plantilles seran exactament igual de dolentes, vull dir, que el setembre passat.
Mentre les escoles poden solventar alguns dels problemes logístics de les famílies, 2.500 llars sabadellenques necessiten ajuda per menjar. Des de l'estat d'alarma, el rebost solidari ha sumat 600 usuaris més arran dels efectes del coronavirus, un augment que haurà de vestir la Creu Roja. I en paral·lel, polítics i entitats veïnals reclamen més recursos per garantir que el Taulí pugui fer front a un possible rebrot. Ho han expressat avui, per una banda, el president del Consell Comarcal, Ignasi Jiménez, i per l'altra, el Moviment Veïnal del Vallès. A més, tots dos coincideixen en exigir la construcció de l'Hospital Ernest Lluch. En esports, el Sabadell coneixerà el seu primer rival del Playoff Express el 8 de juny. Els arlequinats podrien lluitar contra el Badajoz, l'Atlético B o el Bilbao Atlètic. Si Sanitat hi dona el vistiplau, els enfrontaments començarien el 18 de juliol i es resoldrien en tan sols 8 dies. Són algunes de les notícies que us explicarem en la pròxima mitja hora amb el Roger Benet a les vies de so.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre.
Abans, però, obrim pàgina de serveis. Ara mateix tenim 27 graus a Sabadell, temperatures que han seguit pujant respecte als últims dies. Seguirà aquesta tendència a l'alça? Li preguntem a l'Abel Flores. Bona tarda.
Hola, avui la jornada de nou molt tranquil·la, protagonitzada per aquest sol i per aquesta alta temperatura, i és que avui està pujant encara més que ahir en molts sectors de l'interior. Per exemple, les comarques del litoral i del prelitoral de Girona arriben a màximes de 31-32 graus. També veiem aquests valors al voltant dels 30 graus cap al prelitoral de Barcelona, Tarragona, cap a l'extrem sud i també cap a la banda de Ponent. En canvi, a la costa del Camp de Tarragona i també cap al litoral de Barcelona, doncs la temperatura ha pogut baixar una miqueta, i és que avui el vent aquí bufa de component sud ja des de mig matí, i això fa doncs que la temperatura es moderi força, però només arran de costa. Com dèiem, amb sol, amb alguna nuvolada que pot créixer durant la tarda, encara en zones del Pirineu, Prepirineu, també algun núvol cap a la banda del prelitoral, poca cosa, no deixarà cap tipus de precipitació, i algun núvol baix, que també durant la tarda vespre pot aparèixer en punts de la meitat sud del litoral. No esperem que tampoc deixin cap tipus de precipitació, serà poc importants. Demà, però, hi ha petits canvis, i és que passa un petit sistema frontal que deixarà sobretot alguns núvols alts, prims, poc importants, però a la tarda el creixement de nuvolada serà una mica més efectiu a la zona del Pirineu, i aquí sí que pot escapar-se algun ruixat feble i aïllat durant la segona meitat de la jornada. Tot i això, a la resta del país esperem que la temperatura demà encara pugui pujar una mica més. Ho deixem aquí, de moment és tot des de la Servei Meteorològic de Catalunya.
Pel que fa al trànsit, situació bastant tranquil·la al conjunt de la xarxa viària catalana, marcada per aquests controls de mobilitat que s'estan fent arran de l'estat d'alarma. Sí que hi ha una incidència, si comprovem, a la xarxa viària més propera a Sabadell, concretament a l'AP7, al seu pas per Castellbisbal. Trobem un quilòmetre de congestió en sentit sud arran d'un incendi, i el que ara mateix ha provocat que hi hagi un carril tallat. Passen 4 minuts de les 7. Els centres educatius de Sabadell obriran les portes a partir de l'1 de juny si la regió sanitària de l'àrea metropolitana nord ja està en la fase 2. Aquesta és la idea del Departament d'Educació, tal com s'ha avançat a través del pla d'obertura i com ha confirmat el conseller Josep Bargalló aquest migdia. Les escoles estaran obertes, però les classes continuaran a distància en tots els casos.
El curs acaba com estava previst i com es va decretar en la conferència sectorial d'educació de l'Estat, el 19 de juny, Els del segon de batxillerat hauran acabat abans i alguns estudis de règim especial més tard, però acaben la seva gran majoria el 19 de juny. El curs no es torna a reemprendre presencialment. No tornarà a haver-hi classes a les escoles, com entenem en la tradició de classes. El curs porta ja uns mesos fent-se telemàticament i telemàticament acabarà.
De moment encara hi ha diverses condicions sobre la taula, a part que els territoris hagin avançat prou en la desescalada. Per exemple, l'assistència de l'alumnat serà voluntària i no es podran superar els grups de 13 alumnes a primària i 15 a secundària. A més, els equips directius hauran d'elaborar un pla de contingència el pròxim mes per planificar el curs 2020-2021. Aquesta és la proposta del departament que haurà de ser ratificada pel Procicat. Però com ho veuen els sindicats de mestres? El portaveu de l'USTEC, Ramon Font, ha estat entrevistat avui al programa El Cafè. Gallifa, bona tarda.
Bona tarda. Des de la Unió de Sindicats de Treballadores de l'Ensenyament no acaben de veure clar la proposta del departament. Des del seu punt de vista, no hi ha prou garanties perquè tant el professorat com els alumnes puguin tornar a les classes de forma segura. Ho ha explicat Ramon Font.
Algunes coses no pinten gens bé, per exemple, que el professorat portarà mascaretes d'aquestes de fireta, diguéssim, que són les quirúrgiques que no filtren virus, i els nens no portaran mascareta. Vull dir, és un risc d'exposició molt alt pels nens i pels docents, i llavors això pot afectar les famílies. La veritat és que estem molt preocupats.
A més, per a Font, caldria contractar més professorat. Si els grups han de ser més reduïts, considera que caldrà augmentar el nombre de grups per abraçar tots els alumnes. La idea ja ha estat descartada pel conseller Bargalló, que ha assegurat que no és prevista la contractació de més mestres de cara al setembre.
S'ha de mantenir l'activitat de teletreball, diguéssim. Això es farà sense cap mena de recurs addicional, perquè si no ja ho sabríem. De fet, hi ha una cosa molt trista, que és que el 13 de maig van fer una mesa sectorial on es negocien doncs les plantilles pel curs vinent. I la nostra sorpresa va ser que semblava que no hi hagués coronavirus. Les plantilles seran exactament igual de dolentes, vull dir, que el setembre passat.
Algunes de les mesures plantejades pel departament són, per exemple, les distàncies de seguretat d'entre 1,5 metres i 2 metres, evitar els espais compartits, facilitar les entrades i sortides del centre per fer-les de manera esglaonada, també l'obligació de rentar-se les mans a l'arribar i al marxar i ventilar els espais de manera freqüent i continuada.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Al voltant de 2.500 famílies de Sabadell es troben a dia d'avui en situació d'emergència alimentària, una quantitat que suposa un increment de 600 respecte abans de la crisi sanitària de la Covid-19. Per donar resposta a les noves necessitats, Creu Roja atendrà les noves famílies, mentre que el Rebost Solidari s'encarregarà de les 1.900 a les quals feia arribar menjar abans de l'estat d'alarma. El retard en l'arribada de les prestacions de l'atur, la pèrdua de la feina o el fet que moltes persones vulnerables sobrevisquin gràcies a l'economia submergida ha desembocat en aquesta nova realitat. Les famílies usuàries del Rebost s'han disparat en els últims 2 mesos. El regidor d'Acció Social, Eloi Cortés, ha assegurat que no estaven preparats per aquesta allau de casos, una incertesa que es mantindrà durant els pròxims mesos.
Veure fins a quin punt aquestes famílies continuaran creixent o si arribarà un punt en què s'estabilitzarà, en el sentit que doncs, en aquests 2 primers mesos hem hagut d'assumir el xoc de la crisi, quan encara hi havia ERTOs que no s'havien cobrat, quan encara hi havia rendes garanties que estaven pendents, quan també encara estem pendents doncs, que desenvolupi l'ingrés mínim vital que ha anunciat el govern central, i que, per tant, entenem que en molts d'aquests casos, si aquestes famílies doncs, poden optar en aquestes rendes garantides o ingressos mínims vitals, potser deixaran de ser usuàries del Rebost.
Mentrestant, i amb l'entrada de Sabadell a la fase 1, amb tota probabilitat el pròxim dilluns, es recuperen les distribucions de menjar presencial. Creu Roja Sabadell, a més d'atendre aquestes 600 noves famílies, està habilitant un macrodispositiu a Fira Sabadell que funcionarà a partir de divendres i que preveu repartiments de lots d'aliments cada 15 dies. El responsable de comunicació de l'ONG, Xavier Miralles, ha destacat la mobilització de voluntaris que farà l'entitat per garantir que tot funcioni bé.
Que mobilitzem una 50ena de voluntaris i voluntàries. Ja sabeu que aquesta és una entitat de voluntariat que al final és el motor d'aquesta institució humanitària de Creu Roja i, per tant, sense el voluntariat no podríem fer tot el que fem i és una xifra molt destacada el fet de poder mobilitzar una 50ena de persones. Aquí els volem agrair especialment el seu temps, evidentment.
A més, gràcies al projecte Creu Roja Respon, d'abast estatal, l'organització humanitària també distribuirà entre els usuaris 200 targetes Moneder per comprar aliments. I encara en l'àmbit de la solidaritat, l'ONG Amics de la Gent Gran, amb delegació Sabadell, ha impulsat una campanya solidària al conjunt de l'Estat per aconseguir 5.000 mascaretes per als seus usuaris. Sota el nom de Per tu val la pena, la iniciativa vol mobilitzar la ciutadania perquè camini o corri un total, atenció, de 300.000 quilòmetres fins al 30 de juny. El responsable de comunicació de la campanya, Raül Ciprés, assegura que no es demana cap més esforç.
Hi ha un finançament darrere. A la persona no li costa res que caminar i fer un clic, fer un clic amb el seu telèfon. No té cap cost, és a dir, al final per les persones és posar-li un propòsit i donar més valor al moviment que ja fem. I únicament és, al final, gràcies a la tecnologia, que avui tots utilitzem, i encara més amb aquest confinament que hem tingut, és amb un clic, amb el nostre terminal del mòbil, donar aquest moviment que fem. Zero cost econòmic per ningú, perquè hi ha un finançament darrere per part de les empreses que estan fent possible aquesta donació de mascaretes.
De fet, serà l'empresa de material esportiu ArcMax qui donarà les mascaretes si s'arriba a la fita de quilòmetres realitzats. Unes mascaretes que elabora la mateixa marca, reutilitzables i amb eficàcia certificada. Per sumar-se a la campanya només cal inscriure's al portal web portivalelapena.com i cedir els quilòmetres registrats a través del telèfon mòbil. Un cop aconseguides les 5.000 mascaretes, Amics de la Gent Gran les repartirà entre els seus usuaris. El president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, reclama més recursos per al Taulí per poder fer front a un possible rebrot del coronavirus de cara a la tardor o altres noves pandèmies que puguin sorgir. En declaracions al Cafè de la Ràdio, Jiménez ha insistit que l'Hospital de Sabadell, amb una àrea de referència de 400.000 persones, ha de créixer i comptar amb recursos que el descongestionin.
Ha de créixer en serveis, ha de créixer també, evidentment, en professionals, i que especialment la nostra àrea sanitària necessita també altres recursos. Recordeu que fa molts anys també s'ha anat reivindicant des de la comarca la necessitat de la construcció de l'hospital de Ripollet, Cerdanyola, Montcada i Barberà, que tinguessin com a referència en l'hospital Ernest Lluch, que és un hospital que en aquests moments doncs, està parat, i jo crec que seria molt, molt positiu que en el futur ens plantegéssim doncs, la necessitat de tirar-lo endavant.
Jiménez també assegura que tota la comarca és conscient que està en mans del Taulí en cas d'un possible rebrot i confia que això farà actuar els ciutadans amb responsabilitat si s'entra a la fase 1 la setmana que ve, com proposa el Departament de Salut. En aquest sentit, defensa que el Vallès Occidental està preparat per fer aquest salt en la desescalada arran de les bones xifres sanitàries registrades al territori les últimes setmanes, un salt que considera molt positiu.
El conjunt dels ajuntaments estem treballant doncs, per aquestes terrasses, doncs, es puguin ampliar, restaurants o bars que no tenien terrassa doncs la puguin demanar, sempre tenint en compte, evidentment, doncs les limitacions d'aforament i també i sobretot doncs, que puguin transitar normalment, especialment els vianants. I a més, jo crec que també el conjunt dels municipis també estem intentant aplicar mesures com per exemple el de la bonificació doncs, perquè aquest sector pugui arrencar a partir de dilluns doncs, tanta gent com sigui possible. No?
I la coordinadora del moviment veïnal del Vallès Occidental també reclama la construcció de l'Hospital Ernest Lluch. Des d'aquestes entitats consideren que la comarca s'ha vist clarament afectada per les retallades en sanitat durant la crisi i que de cara a un futur cal tornar a invertir en centres sanitaris, en atenció primària i també en residències públiques. Helena Molís, bona tarda.
Tindran que realitzar test de corona.
Rònic. Sembla que no podíem escoltar Helena Molís. Des de la coordinadora han denunciat que el Vallès Occidental actualment té un nombre molt baix de llits als hospitals. De fet, la comarca compta amb 3,11 llits per cada 1.000 habitants, mentre que la mitjana de Catalunya és de 4,72 llits per cada 1.000 habitants. Per aquesta raó, consideren que l'Hospital Ernest Lluch és imprescindible al Vallès. Per altra banda, des d'aquest col·lectiu també reclamen la creació d'una taula de gestió post-coronavirus entre la Generalitat, els ajuntaments de la comarca i també representants de la societat civil. Des de la coordinadora també reclamen la creació de dues residències públiques i també defensen la necessitat que tots els geriàtrics de la comarca siguin públics.
Escolta'ns també a través d'internet. en directe radiosabadell.fm.
Els ajuts pels comerciants dels quals es parla als mitjans de comunicació no estan arribant. Ho denuncia el vicepresident de Pimec Comerç, Vallès Oriental, Maresme i Barcelonès Nord, Carles Gironès, qui diu a més que, tot i que no tenen dades, les seves enquestes indiquen que molts associats no aixecaran la persiana i els que ho facin caldrà veure fins quan aguanten. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda. Malgrat que la facturació dels comerços serà baixa de moment, Gironès llença un missatge positiu i assegura al programa El Cafè de la Ràdio que el petit comerç sempre ha sabut reinventar-se.
Hi ha molta gent, però molta, que com sempre ha fet, s'adaptarà a tots aquests canvis i que a lo millor és el motor que ens feia falta en el comerç també per dir, escolta, ens anem a reinventar, anem adaptant-nos a les noves tecnologies, anem a fer coses diferents. I a partir d'ara, vull dir, el meu model de negoci el canviaré totalment. No? M'adaptaré a aquesta situació i al futur que ve per endavant, perquè vull dir, part d'aquesta situació és el futur que tindrem per endavant. No? Per tant, jo crec que és un moment també de reinventar-se, de possibilitats i d'oportunitats.
Gironès diu que els establiments han reobert amb il·lusió i la situació ha fet canviar la manera de pensar i actuar de la gent. La proximitat és ara un valor a l'alça. Pimec Comerç recorda però que les vendes tendeixen a zero i en canvi el cost de les mesures de seguretat l'està assumint cada establiment. Unes mesures com ara el control dels accessos i el marcatge dels espais. El president de Sabadell Comerç Centre, Josep Maria Porta, compta seguir-les aplicant durant les rebaixes, conjuntament amb d'altres.
La distància mínima, la desinfecció dels espais on ha atès el client, mascareta, guants. La història dels guants, al final, hi ha moltes contradiccions, sobretot la desinfecció, o dels guants o de la mà, de les mans. Llavors, és un constant, és cada persona que entra es neteja la taula, neteges les mans, nosaltres netegem les ulleres, desinfectem totes, les apartem, les desinfectem totes i les tornem a posar al circuit de venda. És una manera diferent de funcionar.
En la situació actual, donat que ja s'ha canviat d'estació, molts comerços necessitaran canviar els estocs de productes, d'aquí la importància de les rebaixes. El que Porta no troba acceptable és que el gran beneficiat d'aquesta situació acabi sent el comerç online, qui no només ha augmentat les vendes durant el confinament, sinó que, més diu, paga els impostos fora del país.
Més notícies del dia en format més breu. L'Ajuntament incrementarà a partir de dilluns que ve el servei de transport públic a la ciutat, coincidint amb el dia en què possiblement Sabadell passarà de fase. El consistori incrementarà en 10 els autobusos de la TUS. D'aquesta manera es vol garantir que, tot i el desconfinament, els viatgers d'aquest servei puguin mantenir les distàncies de seguretat. També reprendrà la seva activitat la línia 44, que ha estat temporalment fora de servei. El Partit Popular de Sabadell agraeix que el govern municipal hagi comptat amb ells, tot i no tenir representació al ple, a l'hora de presentar el pla de xoc post-Covid-19. Els conservadors, però, han aprofitat per criticar la gestió del govern espanyol i català, als quals atribueix molts moments d'incompetència i incongruència a l'hora de prendre decisions. Esteban Gessa.
Degut a la inoperància, degut a, diguéssim, del govern d'Espanya, en aquest cas encapçalat per el senyor Sánchez, i aquí a la Generalitat de Catalunya, doncs les persones, vull dir, nosaltres als ajuntaments, el que haurem de fer és atendre, perquè de fet el veí on s'adreça primer és a l'Ajuntament, és atendre totes les persones que s'adrecen a nosaltres. Perquè ja hem vist que la gestió que ha fet en aquest cas el govern d'Espanya, el govern de la Generalitat, doncs ha sigut nefasto.
Els populars demanen mantenir les banderes a mig pal i dedicar un minut de silenci a les víctimes del coronavirus al pròxim ple presencial. També consideren que s'hauria de destinar tot el romanent de tresoreria a la recuperació econòmica i social de la ciutat. La policia municipal ha posat 44 denúncies per incompliment de les restriccions de l'estat d'alarma en les últimes 24 hores. Amb aquestes sancions, el total de denúncies presentades des de l'aprovació del confinament puja a les 2.583. Recordem que les multes poden anar dels 600 als 30.000 euros en funció de la gravetat de la infracció. Els Pallapupes tornaran a partir de la setmana que ve a acompanyar malalts que estan ingressats als hospitals, tot i que el retorn al taulí encara no té data. El punt de partida el donarà l'Hospital Sant Joan de Déu, però ja fa setmanes que han fet algunes accions en espais comuns, com ara el Dia de la Infermeria, l'Hospital Sant Pau, o el Dia del Nen Hospitalitzat, al mateix Sant Joan de Déu. Mentre no han pogut ser als centres sanitaris, els Pallapupes han fet audiovisuals a les xarxes socials, ho explica Yolanda Portero, responsable de màrqueting i comunicació de Pallapupes.
Però com que estem convençuts que l'humor i el riure són imprescindibles en aquests moments tan difícils, hem pensat la manera de poder seguir en contacte i hem creat l'Operació Contagi. L'Operació Contagi és una sèrie de vídeos que es poden trobar online en el nostre canal de YouTube i a les xarxes socials de Pallapupes, a l'Instagram, a Facebook, al TikTok. I també fem una sèrie de connexions en directe amb l'Instagram Live.
Els Pallapupes fa 15 anys que col·laboren amb l'Hospital de Sabadell, on anualment visiten més de 1.700 pacients. El Departament de Territori ha licitat les obres de millora de la carretera que uneix Terrassa, Castellà i Sentmenat, és a dir, la C14-15A. Amb aquestes reformes es volen dur a terme diferents accions, com ara millorar les interseccions a Matà de Pere i Castellà, o la millora del drenatge en diferents punts de la via. Després de 2 mesos parades a causa del coronavirus, aquestes obres finalment es posaran en marxa. El president del Consell Comarcal del Vallès Occidental i alcalde de Castellà, Ignasi Jiménez, celebra que aquestes reformes s'activin i defensa que, mica en mica, totes les institucions han de tornar a la normalitat després de setmanes aturades per la Covid-19.
Jo crec que també la bona notícia és que les administracions comencen a recuperar aquest ritme necessari de tornar a certa normalitat, especialment pel que fa referència, doncs, a licitacions d'obres i, per tant, s'està tornant a posar al dia la maquinària necessària. És veritat que hi ha hagut una parada importantíssima en el fer propi de les administracions durant tot aquest període de temps, que es puguin recuperar projectes, que es puguin licitar, que es puguin tirar endavant, jo crec que també és un signe de normalitat.
Unes altres obres que es tornen a activar són les de la remodelació de l'estació de Plaça Catalunya de Ferrocarrils de la Generalitat. L'actuació consisteix en allargar les vies per aconseguir la distància de seguretat suficient perquè els trens puguin realitzar l'entrada automàtica a l'estació. Aquestes reformes són necessàries també per incrementar la freqüència de trens que passa per la línia Barcelona-Vallès, és a dir, la que fa parada a la ciutat. De fet, pel 2021 està previst que s'incorporin 15 noves unitats que permetrà que en hora punta hi hagi trens cada 5 minuts.
Tornem. Tornem perquè el viatge continua, però el camí el farem d'una manera diferent. El transport públic, l'ús de la mascareta és obligatori. Mantén una distància segura. Evita les hores punta i les aglomeracions. És un missatge de l'ATM i de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona. Més informació a atm.cat.
Ràdio Sabadell. Notícies Vespre. Tot el que passa a Catalunya, Espanya i el món, a Ràdio Sabadell.
Sortim fora de Sabadell i de la comarca per fer un repàs a l'actualitat més general que avui ve marcada per la política i la sessió del Congrés, perquè durant tot el dia s'està debatent al Congrés dels Diputats la pròrroga de l'estat d'alarma. S'ha de votar en pocs minuts, a les 8, i segons sembla, el govern de coalició té assegurada l'aprovació amb el vot favorable de Ciutadans i del PNB. La portaveu del PSOE, Adriana Lastra, ha respost al portaveu d'Esquerra, Gabriel Rufián, que no s'equivoqui d'adversaris després que aquell li retregui el suport de Ciutadans a la pròrroga de l'estat d'alarma.
La verdad es que hoy aquí, una vez más y quizá de forma definitiva, se constata la negativa del gobierno a negociar nada con Esquerra Republicana. Han escogido a la derecha, ni más ni menos. Enramiamos porque estamos hoy aquí literalmente llevándonos por delante, quizá de forma irremediable, el espíritu de la investidura. Un espíritu que despertó muchísima ilusión en muchísima gente.
Lastra contesta que pel PSOE no hi ha res més important que tirar endavant l'estat d'alarma perquè salva vides. També s'ha dirigit directament al líder de l'oposició, Pablo Casado, a qui ha acusat de posar-se al costat de l'extrema dreta i només separar-se d'ella per graus. De la seva banda, Bildu dona a entendre que s'abstindrà en la pròrroga de l'estat d'alarma. I la diputada del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, ha acusat el govern espanyol d'alentar els escarnis als partits polítics i la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, li ha respost així.
Usted, ¿qué es lo que ocurre con las libertades y con los derechos y con lo que ustedes jalean? Por cierto, de escraches, quien más sabe ahora mismo es mi compañero José Luis Ábalos. ¿Saben ustedes lo que hacen con eso que provocan cada tarde, con esas concentraciones? ¿Quiere que se lo diga lo que hacen? Lo que están haciendo es poner en riesgo lo que tanto trabajo nos ha costado a los demás. Usted tiene el derecho y la libertad de contagiarse si quiere. Lo que no puede hacer en este país es poner en riesgo la libertad y la seguridad de todos los demás en una pandemia sanitaria.
D'altra banda, el govern espanyol diu que ha reforçat la coordinació en sanitat amb els governs de les comunitats autònomes després que la Comissió Europea hagi avisat que aquesta coordinació no sempre ha estat eficient. Fons de la Moncloa defensen que les recomanacions de Brussel·les estan molt alineades amb el que ha fet el govern espanyol durant la crisi del coronavirus. D'altra banda, els expedients de regulació temporal d'ocupació continuen creixent, tot i que a un ritme més moderat que a l'inici de la crisi sanitària. Ara mateix afecten a 97.311 empreses i 716.878 treballadors a Catalunya. El degoteig ha seguit en les últimes hores amb 70 expedients temporals nous i 699 treballadors més inscrits, segons dades actualitzades avui pel Departament de Treball. La ministra de Treball, precisament Yolanda Díaz, ha assegurat que aquest mes de maig s'estan pagant a diari les prestacions del ERTO i ha negat que es paguin el 10 de juny per falta de liquiditat. Així ho ha assegurat en resposta a la pregunta de la portaveu de Junts per Catalunya al Congrés, Laura Borràs, que ha denunciat que no s'estan transferint els ajuts. I a tot això, el Banc d'Espanya ha advertit que els treballadors de l'hostaleria, la restauració i el comerç poden tenir alternatives escasses si s'han quedat sense feina com a conseqüència de la pandèmia. Per aquest motiu, demana que en tots aquests sectors més afectats es potenciï la seva formació per facilitar el trànsit cap a noves vacants.
Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Us ho dèiem en titulars, el calendari del Playoff Express ha quedat pràcticament definit. El Centre d'Esport Sabadell ja sap que coneixerà el seu primer rival, entre el Badajoz, Atlético B o Bilbao Atlètic, el 8 de juny. Si Sanitat dona llum verda, les eliminatòries començaran el 18 de juliol i es resoldrien en només 8 dies. Aquesta és la proposta que va fer ahir la Federació Espanyola, que també cobrirà les proves mèdiques pertinents a través de la mutualitat. Per tant, l'únic punt de conflicte ara mateix és la tornada asimètrica als entrenaments. Per prohibició de la Secretaria General de l'Esport, el Sabadell haurà d'esperar fins dilluns, mentre que un altre equip en fase zero avançada, com la Cultural Leonesa, ha reprès avui l'activitat. En declaracions a l'Hotel Suís, el director general del club, Bruno Batlle, ha apostat per treure ferro a aquesta situació.
Podem trobar pegues a tot, però hi ha un moment on bueno, donada la circumstància, doncs poder jugar a mitjans de juliol, tenir un mes i tres setmanes, mes i mig, bueno, depèn de com ho miris per preparar-ho, ha de ser suficient, hem de fer-ho de la millor forma possible i arribar molt ben preparats.
El Centre d'Esports va emetre ahir un comunicat on defensava l'homogeneïtzació dels entrenaments dels equips del Playoff Express. En aquest sentit, la circular de la federació proposava tres fases perquè tothom anés de la mà. A la més propera, l'1 de juny, es podrien realitzar les primeres sessions en grup. I a Primera Catalana, el Sabadell Nord ha començat la confecció de la plantilla que tindrà per primer cop Pablo Ecerril a la seva disposició. De moment, s'han anunciat les tres primeres renovacions, dues de les quals són de centrals, Adri Peña i Arnau Guitart, que compliran la seva tercera i segona temporada al club respectivament. El tercer nom és el d'un dels puntals de l'equip, Carlos Silva. El veterà migcampista era clau en els esquemes de Kiko Díaz i seguirà sent un dels líders del vestidor. En la temporada de retorn a l'entitat de Can Uriac, Silva va disputar 17 dels 21 partits, tots com a titular. I va acabar com a pitxitxi de l'equip amb 4 gols, els mateixos que el central Albert Luque. La llista de renovacions i d'incorporacions del Sabadell Nord s'anirà ampliant en els pròxims dies. En bàsquet, el Club Natació Sabadell és nou equip de Copa Catalunya. Després de donar per finalitzades les competicions, la Federació Catalana ja ha configurat les lligues sèniors per la temporada que ve i els nedadors compartiran categoria amb el bàsquet Pia. Després de ser el segon classificat del seu grup a Primera Catalana, el club torna a Copa 2 anys després. Per Jonathan Ramírez, el seu tècnic, tot és fruit de la bona feina feta des de la campanya passada.
El objetivo 100% no era, pues nosotros nuestro objetivo al final era, después de un año pasado que tuvimos un inicio bastante complicado, pero una segunda vuelta muy buena, pues bueno, era seguir mejorando, y si al final la cosa, pues bueno, se daba como se tenía que dar, pues podríamos estar ahí. Creo que hemos hecho una temporada muy, muy buena. En el momento que hay el parón estamos, tanto nosotros como Natació Tarrasa, empatados líderes, es decir, estamos co-líder con ellos con las mismas victorias y derrotas, entonces, bueno, creo que es algo merecido por el trabajo de todo el año de los chavales.
Com dèiem, els nedadors compartiran categoria amb el bàsquet Pia, que, malgrat estar a la zona perillosa de la taula en el moment de l'aturada, se salva no haver-hi descensos. En una situació molt similar es trobaven els femenins de Natació Sabadell i de l'Escola del Carme, que repetiran un any més a primera. Per la seva banda, tant el masculí com el femení del Sant Nicolau eren 6ens i també tornaran a jugar a primera el curs que ve. Menys d'un minut per dos quarts d'avui posem punt final al Notícies Vespre d'aquest dimecres 20 de maig, recordant-vos que podeu seguir informats al portal web d'aquesta casa, radiosabadell.fm, i a les xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Tornem amb més notícies a la 94.6 demà a partir de les 9 amb el Cafè de la Ràdio. Que acabeu de passar un bon dimecres. Adéu-siau.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.